I va ser una de les artistes amb més discos venuts, amb cançons com la que acabem de sentir, Jolene, o d'altres com Coat of Many Colors o I Will Always Love You. Amb aquest apunt cultural arribem a les 9:04. Tornem amb més notícies al butlletí informatiu de les 10.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xiu-xiu, en Andrea Sánchez, on es contra el tècnic. I si sona aquesta sintonia, què passa, Xavi?
Que arriba un home molt estimat. Aquí, la darrera vegada, li vaig dir per ventura 10 pits, Joan Francesc.
Sí, això sí, correcte.
Molta gent se confon. Oients d'aquest programa, perquè tots dos sou Joan compost, però ell és únic, inconfusible... En Joan Rafael Coves!
Hola, què tal?
Som Joans i Pico. Joans... I alguna cosa més.
No, Joan, m'ha greu per la...
Joan Rafael, jo ho trobo un nom preciós.
Sí, que guapo. Jo també, m'agrada. Bueno, estic content de dur-lo.
És molt guapo.
No m'ha... Això d'ho predient i aquestes coses.
Sí, Joan i Rafael.
Joan i Rafael. Era super, va de sempre. Sí. Tenim el teu predient, Joan i Rafael.
Sí. Exacte.
Que ara conec dos germans, un nom Joan i l'altre Rafael, i sempre es fa la broma.
Ah, mira. Ah.
Si no ets tu, Joan Rafael. Ja llança, però, bueno...
No, està bé.
Està bé, està bé. Bé, en Joan Rafael, que és ell...
Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
Mm-hmm. Continuaràs amb nosaltres la pròxima temporada, que comença dia 31,
dilluns.
Que passam a hora baixa. Està va millor aquest horari.
La vuelta al cole.
La vuelta al cole. Tu estàs preparat per començar el curs?
Jo estic preparat per tot. Per xiu-xiu
i
per la tornada a l'escola. Sí,
molt
sí.
Bé. I de 5 a 7, a partir de dia 31, de dilluns a divendres, vos acompanyarem.
És prime time. Ho saps, ho saps.
És un... És millor, jo crec, per...
Per, home...
Per Balears. Per... És millor no, no, per Balears.
Per nosaltres, volem de confessar.
Per nosaltres és millor perquè no acabarem a les 10 del vespre.
I sortir les 10 del vespre aquí, vulguis o no, està bé un anyet.
Que, per cert, la gent se demanarà i a la vostra hora que posaran. Idò, entre avui i demà, en Araceli Bosch. Mm-hmm. I el seu equip, que faran un programa son directe.
Que serà menys entre avui i demà, perquè serà més prest.
Una hora davant.
No, broma, no, broma. Estan xerrant, ja t'ha hagut de pensar.
Sóc tan dislèxica que ja he hagut de fer càlculs.
Però si avui és demà...
Serà més avui que demà, volia dir jo.
Clar, entre avui i demà, què hi ha entre avui i demà? I d'en Araceli Bosch.
A xinam.
Com aquella cançó d'Antònia Font que diu com és un dia just a punt d'acabar, com és?
Com és?
Quan toca les 12, quan es fa fosca...
Home, un dia a punt d'acabar és quan se fa de nit.
Ah, això ho dius tu?
Ja, en veure... Joan Rafael,
jo, agafa sa... Podríem començar.
Agafa sa batuta.
Començam.
Dali.
Any 1929, després d'una fatídica crisi sacsejada per tot el món... El fàstig, l'avorriment, la desídia es va instal·lar en la moral de pràcticament tot el planeta, excepte en la d'un home, l'argentí Adán Diel, que va arribar fins a un recòndit racó de Mallorca i va decidir que allà, a les entranyes del Teatre de Formentor, hauria d'haver un hotel. I dit i fet, perquè així és, més o menys, com en el cor d'un exuberant pinar i en una ubicació d'ensomni va néixer l'hotel Formentor.
Ja hi tornem a ser. En Joan Rafael Coves ha començat el curs pràcticament i, com no podria ser d'una altra manera, tornem a xerrar de Formentor. Ja quan has dit Adán Diel, ja ho sabia.
Ha dit web?
Ja n'hem parlat.
Me sona.
No, me sona no. Ja sé ja perfectament qui és.
No tornarem a fer Adán Diel, evidentment. Però jo vull que t'anar a donar compte d'una cosa.
Digues.
Ja dius, te dirigeixes a l'hotel Formentor, com ho fem a Pollensin, ja. Que és Formentor.
Yes.
Sí, nosaltres sí, com ens referim a l'hotel, ja, per exemple, si diuen, nines, fa feina a Formentor.
Uh-huh. Ja la gent sap que fa feina a l'hotel.
No te fas feina una finca de Formentor,
ja.
Sinó a l'hotel. O sigui, nosaltres a l'hotel li deim Formentor.
Mm-hmm. No, no, és que estic jo apoyensinitzada.
Ja te
gràcies
ve, ja.
A en Joan Rafael.
Mm-hmm. És bo, no ratxarets, eh?
No estic no tan resestrany.
Bé, un tema, mentre Nadandiel construïa el somni, el teatre de Formentor, el 4 de maig del 1929, també naixia a les Eixells, que per la gent que no està tan parlant en altres en geografia com la companya que teníem abans, que mos ha dit que no s'ho ubicava massa, és un poble molt a prop de Brussel·les. Eh? Mm-hmm. Allà hi naixia Naudry Kathleen van Hemstra.
Està... No, Audrey Kathleen van Hemstra.
Que no és un moble d'Ige.
No, mira, manco, però jo no entenc ni el que estic convençut, és que no sé qui és.
I si jo ara te digués que ella era la filla única d'un anglès, en Josep Víctor Antoni Ruston, i la seva segona esposa, la baronesa Ella van Hemstra, una aristòcrata, ja amb aquest nom, una aristòcrata neerlandesa, perquè ara que hem de dir Països Baixos, com seria, gentilici? País bagística?
Molt bona pregunta, Joan Rafael.
Neerlandesa.
Aquestes preguntes... les han de tenir preparades.
Tu apunteu, perquè hi ha una lota aquí d'això de normalització, crec.
Sí, clar.
De demanar,
tenim lingüistes a la casa, clar que sí.
Bé, tampoc... Vos sonarà, suposa, si vols dir això, que no.
No.
I si vols dir que son pare, en Josep Víctor Antoni Gest, va afegir més endavant en el seu cognom, el cognom de la seva àvia materna, i així es va convertir en Hepburn Ruston, convertint la nina en Audrey Hepburn. Molt bé, confirmat que en
neerlandès es topanin de Països Baixos. És gentilici, perdona.
Per exemple, es deia molt holandès.
Gentilici de Països Baixos, neerlandès.
És holandès, i ja estava, tothom s'entenia. Però ara no mos deixen dir Holanda. No. Hem de dir Països Baixos.
Exacte.
Amb anglès, o amb neerlandès, Netherlands.
M'encanta que hagis tornat amb força de les teves vacances.
Això m'estic preparant per fer de mestre, perquè clar, aquestes coses... Aquest dubte, te'ls demanen els alumnes, i ara d'estar preparat per tot.
Sí, cansa mai. Gentilici de Països Baixos, neerlandès.
Baixet. No, vinga. Bueno.
Audrey Hepburn, quina dona més elegant.
Molt. I guapa. Era molt guapa. No sé, jo...
Sí, sí. Jo la conec pel quadro. I sí.
Però el quadro ja venen i ja.
Exactament.
I se diu quadro Van Hemstra. Clar, ja ho veuràs. Bé, com et deia, ella era descendent d'una família d'aristòcrates d'Holanda, els Van Hemstra, i el seu pare va ser un banquer. També va ser governador de Surinam, a la Guaiana holandesa. Això ja m'ha agradat veure un holandès dient Guaiana. Perquè no crec que els hi vagi massa bé. I la seva mare era baronesa dels Països Baixos.
Així pareix que ha de ser d'aquella gent que no passarà una bona infantesa i que no passarà gana.
Plàcida. Clar, no han de ser els desgraciats. No, és una nina que no serà una desgraciadeta. Bueno, fins aquí... pareix això, que serà una nina que tindrà bona infància, però ja sabem que les coses a ballar no són com pareixen. Arriba el 1935 i tot se comença a torcer. Els seus pares es van divorciar. Han de dir, a més, que tots dos eren simpatitzants del partit nazi. I Audrey va definir aquests anys de la seva infància com el moment més traumàtic de la seva vida.
Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Aquest no és el Hitler meu, eh?
Quina por.
Però el meu Hitler diu Sigan. I no tot seguim. Quan ell ho diu, però no li farem el contrari, tampoc. Però bé, és igual. Primerament, ella i els dos germanastres d'un matrimoni interior de la seva mare foren enviats a un internat d'Anglaterra. Posteriorment van passar a la Segona Guerra Mundial entre Bèlgica i Holanda, amb el nom de Ella van Hemstra, per allò d'ocultar un poquet el seu veritable nom, que sonava com a massa anglès. Ja saben que
Audrey, en aquella
època... No? Clar, en aquella època havien d'anar alerta.
Sí, sí.
Perquè t'ajutjava molt per la descendència. El 1944 ja treballaven, de dir, com a ballarina, i donava dos vés a la resistència holandesa contra els nazis. Això sí,
demagat de sa
seva, evidentment, sobretot de sa mare.
Però quina por si l'haguessin aplegada.
Sí, era un acte de rebel·lia que l'honora, totalment, imagina't.
Sí, de fet, aquest període va ser força difícil per na Hepburn, que va arribar a patir de malnutrició i es va refugiar sovint en el dibuix i també en l'estudi. Va estudiar piano i ballet clàssic. Hem de dir que, a més, parlava anglès, francès, neerlandès, italià i una mitja d'alemany, i també d'espanyol. Aquest període de guerra, com ja han dit, la va marcar de per vida. Per exemple, més endavant confessaria que el llibre del diari d'Anna Frank la va marcar molt, ja que ell va trobar certs paral·lelismes en la seva pròpia història. Clar. Nana i Audrey tenien la mateixa edat quan va començar la guerra. A més, en el llibre hi ha un passatge on Anna Frank relata l'afusellament de 5 rehens. El mateix dia que surt en un llibre d'aquest assassinat, Audrey també va perdre el seu tio en un afusellament.
Mare meva. És que, clar, per nosaltres, que per sort no hem viscut cap guerra de prop, no en som conscients, però gràcies als teus personatges, Joan Rafel, en els il·lustres, anem coneixent que marca profundament la seva vida d'una manera o d'una altra, les grans guerres, la mateixa Guerra Civil Espanyola.
Exacte. Hem de dir que, a més, ella, en el 48, se'n va anar a Londres i va seguir amb el ballet. Tenia molt de talent per ballar i podria haver arribat a ser una gran ballarina, però la seva precària situació econòmica va fer que hagués de deixar els estudis i va començar a fer feina a un restaurant de primera línia de la platja de Muro. No, això no és vera.
Clar, és que jo he dit, ah, sí? No.
Això ja és passat si ja has estat d'aquí, si ja has estat mallorquina. Això de que la gent estudia, fa feina un restaurant, mucha, guanya molt de dòmina, i diu, saps, ja no estudiarem més i farem de xambrer. No, però han de dir que ella és a Londres, no és vera. Així, Chenodri es va plantejar començar a actuar. Ja que va veure que guanyava més dos més actuant que ballant. Va actuar en diverses obres de teatres musicals, però, gràcies a la seva figura esbelta, alta i prima, també es va introduir en el món de la moda. Va començar la seva carrera com a actriu treballant en un film educatiu, un documental neerlandès, allò ja sé, aquí, per fer un paral·lelisme amb Illes Balears, un rotllo... Com anem?
No, jo crec que seria més Memòria Negra, d'això que fan que hi ha actrius i actors que simulen.
Exacte. Que sempre maten un mateix, jo m'he fixat, que sempre maten la mateixa gent.
I ella, com a actriu, treballant en un film educatiu.
Normal, educatiu. Però està bé, jo deia... Clar, jo deia...
Història de les Illes Balears, a lo millor.
Clar, o Tèntol, per exemple.
Però no actors i actrius, a Tèntol.
Bueno, però...
Hi ha grans presentadors, però actors i actrius, no?
Podríem haver fet de presentadora. Sí. Men Morena, que n'ha Mateu nostre.
Exacte.
Que, de fet, t'han vist atent-la tu, aquesta temporada.
Ho he fet bé, ara.
Molt bé. Es pollen si il·lustre,
jo m'envia en vídeo la gent de pollença per un fotre-se'n de joia fa por.
Perquè
ho feia aquests muntatges, que no mirava ningú, segons que vaig a fer el trossos, que jo de més animalades.
Home,
però... Que ja està bé, ja me va bé, jo, perquè... Et dic moltes. Bueno, tornem a lo que està, perquè ara jo ja m'he perdut.
Naudri
feia, va debutar, i ja som fent aquest com a sèrie documental, i va ser triada, a més, per protagonitzar el musical de Broadway Gigi, el 1951. Gràcies a aquest treball va guanyar, atenció, el Theatre World Awards. Crec que ho he dit bé.
Ha millorat bastant el teu anglès aquest estiu,
He anat a repàs.
No, se nota.
Amor, repàs que li pegaven en hora cada vegada que l'envestia. Com no, que fiat?
Bueno, ja, al final només amb la mirada de xatxa digueu tu. En hora, ojo.
I començava, nananana, ho fa molt bé,
Molt.
Ruixines, clar, i tot el que li posis. Sí.
Per ells de Google. Per ells Google Translator. Dime la neurxera. I ho diu i tot.
Ha estat un gran fitxatge aquest estiu.
I tant. Bueno, hem de dir que aquest premi vendrien a ser com els Oscars, però de teatre, a més de les pel·lícules. Sí o no?
Sí.
Bé, de teatre no, de comèdia. Sí. Per això a Mallorca tenim comèdia.
Exacte.
En el poble, vaig a veure la comèdia. Sí o no?
És una paraula que ja s'està
perdent teatre, però en un mallorquí mos agrada això. Exacte. Coses tipus rotllo aixa fortesa.
Sí.
Això modern està molt bé.
Sobretot en festes.
Això modern està bé, però hi va la gent i diu... No ho entes.
Diuen
no ho entes. Sí. I aquest nou entes ho diu tot. Però ja m'hagi agradat veure l'ell una comèdia costumbrista. T'imagines en Audrey Hepburn, per exemple, en un paper de nepatita de Ai, Quachin, t'has vengut de prim. Jo crec que li pella bastant.
No l'imagino.
A més, xerrant amb Manacori, ella. I ha estat molt bé. Però, si coneixem en Audrey nostre, és per les pel·lícules. El seu primer paper important va ser interpretar a una ballarina prodigi a la pel·lícula Secret People.
És que, clar, amb una dona tan elegant, com ha d'arribar a interpretar a Paquita?
Tu saps que era petita? Ai, no, és veritat, és que no. És una pija que ve a viure a Palma i torna al poble. Ja. Per això li pega.
Li pego.
Li pegava perquè és de simpàtia.
Ja, però no me l'imagino, potser pegant crits...
No, home, no, és diferent, és diferent. És diferent.
És molt fina, ella, n'Andriu.
Sí. Bueno, jo no la conec, però no la vaig conèixer, no vaig tenir gust, però sí, pareixia, pareixia. Bé, després, en William Wyler li va oferir el paper que la portaria la fama a la pel·lícula Vacances a Roma. Aquesta la coneixeu totes, perquè és la culpable, aquesta pel·lícula, de que hi hagi tant d'italians a Formentera en vespa. No ho sabíeu, que ara tot van en vespes per aquesta pel·lícula. Després, Nodri va protagonitzar més d'una vintena de pel·lícules i es va convertir en una de les majors estrelles de Hollywood. Era molt admirada pel públic, com ho demostra el Globus d'Or, a l'actriu més estimada a tot el món.
Uau.
Això ho va rebre l'any 55. I tot el món...
És tot el món.
És molt gran, és molt gran el món.
Sí, sí.
Però, bueno, ella va rebre aquesta distinció. Gairebé tots els seus films es convertirien en grans clàssics, com Sabrina, Com robar un milió, My Fair Lady, Charada, La Calúnia, Robin i Marian, i quina trobava faltar, vosaltres, aquí?
Ah, desayuno con diamantes.
I tots amb una banda sonora esplèndida.
Molt xula. Els d'aquestes bandes sonores que diu cine clàssic, tothom.
Sí, sí.
Te venen sempre les seves. Breakfast at Tiffany, és el títol original. En català, a la tercera, ve a la tercera d'un temps, perquè ara la tercera és IB3. Però a la tercera d'un temps, que era TV3, la traduïren com Esmorzant diamants.
Esmorzant diamants.
Perd un pot de glamour, ho sí. Hem de dir.
Imagina, berenar amb diamants encara pitjor.
Hombre, bueno, no. Jo IB3...
Berenat en diamants.
No, IB3 no diríem esmorzar, estem d'acord.
Ah, té clar.
No diríem esmorzar, IB3.
No.
No ho entendria ningú.
Diríem berenar, bereneta...
Exacte.
Hombre, la gent de Palma fa breakfast. Ja, això ja ho
no, branches.
Branch.
Que és breakfast and lunch.
Molt bé. I s'estalvia en una menjada. Eh?
Clar, directament.
Un berenar sopat. Oh, un altre fem berenar sopat.
Si has de pagar el que te costa, menys manco, són les dues coses.
Quin però per això t'has d'aixecar tard. Vull dir, tot està enfilat. És a dir, la gent que fa brunch s'aixeca tard perquè se pot permetre aixecar-se tard.
És vera.
Sí, però se pot permetre perquè ja s'estalvia una menjada. Que són uns rates.
No, però se va permetre perquè no fa feina i no s'ha deixat.
Però ja no dinen, no? Ja no fa el lunch.
Clar, després se'n van a jaure una altra vegada.
Clar, a fer l'hora. Bueno, és igual, no són naltres.
Bé, berenar en diamants.
O millor encara, per allò de potenciar lo nostre, jo proposaria berenar a perla majòrica. O, millor encara, per allò més així de glamour, més xic, des dijuni a Pinya i Grau. Perquè no hi ha pila fi, el diuen... Breakfast at Tiffany. Tiffany, en aquell moment, és una joieria, no?
Sí, sí. Bé,
però
i ara?
Jo duria, bé, sí, però jo duria un potget en aquest terreny, no?
Sí, m'agrada.
També el nostre. Bé, no mos entendem massa més a la seva conegudíssima i llarga carrera cinematogràfica. Basta dir que el seu últim treball al cinema va ser l'any 1989 a mans d'en Steven Spielberg. Feia d'Ete? No. A la pel·lícula Always, només farem una petita ressenya més que ens ensenyarà com va ser Nodri, especialment els seus darrers anys, que precisament serà quan es convertirà en turista, ja vos ho davant. Però a ella el millor paper de la seva carrera va ser el de la germana Luke, en Història d'una monja. Ella es va reconèixer molt amb el seu personatge com a real. Les seves similituds, en dues eren belges, havien sofert la guerra... va fer que Nodri recapacités molt i el lliurés a tasques humanitàries que ja el dir que va guanyar que tot el que va guanyar les seves darreres feines els va dir ja en això a tasques humanitàries.
Una persona solidària, no?
Correcte. Es va casar en dues ocasions. Primer amb l'actor Mel Ferrer, amb el qual va tenir un fill i en qui va treballar en el cinema a Guerra i Pau i a Trobada a París. Ell era natural de Puerto Rico, però diuen que pot ser fort descendent de Mallorca.
És que Ferrer?
El diuen Mel Ferrer, però nosaltres deim Ferrer. Perquè això és com Camper, que devia ser Camper.
És Camper.
És Camper.
És a dir, bé, nosaltres a Canostra deim Camper.
Clar, és Camper.
Però, clar, confirmadíssim, Ferrer...
Era Mallorca.
D'aquí, de les Illes.
Bueno, pot ser... Tot i, hem de dir que tot i ser tots dos actors no estaven fets un per l'altre. De fet...
No tenen proves, però tampoc dubtes.
Però, de fet, hem de dir que ella a la seva bellesa potser no estava feta per ningú. Però és que Mel Ferrer...
Era guapo.
Home, no. No era un Humphrey Bogart, jo diria això. Eh? No sé si teniu la seva imatge, per exemple, Falcon Crest.
Jo no.
Clar, això referents meus no són vostres, però...
Però ara el cercaré.
Si se'n fa el concret, i Sergeu, perquè jo li veig una petita retirada al rei Carlos d'Inglaterra.
A veure, si sembla.
Perquè allà, a Falcon Crest, no especialment, s'havia tornat major, a Falcon Crest ja era gran, tot eren hores. Tot.
Sí, però no era lleig, se salvava un home l'abans.
Bueno. Hem de dir que el segon matrimoni va ser en Andrea Dotti.
No, la veritat és que no.
És que lleig, ja està, ho podem dir així. Tenen nom,
té una cara coses peculiar. Així, molt ovalada, encara d'ou, i es veurà unes hores molt grosses.
Bueno, Andrea Dotti, un menys italià, que va tenir el seu segon fill, Nodri va confessar que el fracàs dels seus dos matrimonis la va fer sofrir molt. Jo me conten que n'hi ha d'altres que els fan sofrir precisament són els seus matrimonis. No el fracàs, el matrimoni en si.
Ja.
M'ho han contat una mica.
Sol passar.
Jo no. No sé, en carinyo, jo no. Per acabar, en la seva vida sentimental, la seva darrera parella va ser l'actor holandès Robert Waltz, amb el qual comparteixen labors humanitàries i el seu grup per coses senzilles. Viven en un petit poble de Suïssa i conreaven el seu propi hort.
No! Ha arribat el moment de que mori, ja.
Ja l'han mort, sí.
Ha fet via.
Els seus últims anys els va dedicar per complet a ajudar a les necessitats com a ambaixador d'UNICEF. Va arribar a posar en perill la seva vida visitant Somàlia i El Salvador com una voluntària més, i quan ja comptava amb més de 60 anys. 3 mesos abans de la seva mort, va realitzar el seu últim viatge a Somàlia per ajudar els nens que moren de fam. Els seus fills, de fet, van crear i gestionen encara una fundació que porta el seu nom per continuar la seva labor humanitària. Va morir de càncer de colon a casa seva, a Suïssa, el 20 de gener del 1993, als 63 anys. Han de dir que en el seu funeral els seus 5 homes l'acompanyaren.
Wow.
En Waltz, aquest darrer, els seus dos fills, però també en Mel Ferrer i n'Andrea Dotti.
Molt bé, això se diu. Bé, l'has enterrada, però de moment jo no he vist que sigui turista nostre.
Ja. Primer havíem de conèixer el personatge. Ja ho han fet. I en segon, el que mor visitarà ja de molt gran. I per això no m'anava bé matar la mitjana d'això.
Clar, però que va venir a Mallorca.
Va venir a Mallorca l'any 1983. Jo encara no era nat. És una dada que vull donar aquí. Perquè allà és per molt més vell que vosaltres. No de Hepburn, com ja havien fet altres estrelles de la constel·lació de Hollywood anteriorment. Chaplin, Gary Cooper, Cary Grant, John Wayne. Arriba a Mallorca i on s'hospedarà?
A l'Hotel Formentor.
Molt bé!
Que, per cert, aquesta gent devia tenir WhatsApp que se digués un grup Formentor.
Formentor Peoples.
I anaven reservant any
claro,
rere any.
Claro, tu cuando irás, es para no coincidir contigo.
Sí,
no,
sí.
A mi mujer no le caer bien. Bé, de fet, no serà la darrera vegada que visitarà l'hotel, el seu fill Sen, o ser Sean.
Sean,
eh?
Sí.
Sí, perquè entenc una mica, no, en Sean. El que va tenir amb en Mel assegurava que per sa mare només existien 2 hotels en tot el món. Un, del qual no recordava el nom, que es situava a la gran barrera de corall australiana, i Formentor. De fet, assegurava que quan ella xerrava de les seves estances a Formentor, ho feia amb aquells preciosos ulls que tenia, com si estaven submergits en un somni.
Wow.
Recordant el pinar, la tranquil·litat dels passejos pels seus jardins, les postres de sol i les meravelloses visites que tenia des de la seva suite. Visites, no, vistes, perdoneu, des de la seva suite.
I visites.
La, també, la 229.
Que
d'aquesta no tenim constància.
Ah, no li han posat el nom.
No tenim constància que us reconegudíssim a tip de marketing de Formentor la batiàs amb el seu nom. Com si ja va passar, per exemple,
en Grace Kelly,
amb en Churchill. Si tu no eres, ho dic, de la classe d'en Churchill.
Quantes coses he après en aquesta secció, mare meva.
Us hem plegat de Formentor, si jo en conec un xervinant meu, que té 83, 4,
els
fa aquesta setmana, els anys, en Gep Mora, digui una salutació.
Una
I contrasta tota la informació.
Clar, jo xerro amb ell, perquè me compti.
No, te fas les seccions, perquè sempre són clients de l'hotel.
Coincidia amb aquell Odri de 50 i pico d'anys, ja malalta, conta que era com una libèl·lula elegantíssima, sempre de la mà d'aquell holandès que sospirava per ella, i pareixia que no sabia caminar, perquè se movia com una ballarina entre jardins de bullambílies, roses, hortens, llimoneres i tarongers. D'ella destaquen el seu tracte humil i educat, tots només recorden una cosa d'ella, el seu desayuno.
La pel·lícula.
Bueno, la pel·lícula també.
No me diguis que Formentor, ella berenava en diamants.
Ojo, ojo. Ara fliparàs. Recordes si en un principi han fet venir bé Dick and Audrey i un nostre hotel? Eren quintos.
Sí.
I doncs, mira, el darrer any de funcionament de l'hotel abans de la reforma, l'any 2009, jo quan tots dos haurien complit 90 anys, l'hotel va fer venir bé a fer un homenatge a possiblement la clienta més especial en qüestió de desdijunis. Nodri. Quan s'allotjava a Formentor, sempre berenava de lo mateix i sempre demanava que li pujassin a l'habitació. No era de bufet. O bufet, baratatge. Ella, a l'habitació.
I què era?
Per això, el 2009, l'hotel va promocionar Breakfast at Formentor.
Ai, que bona.
Un servei de desdijuni molt especial que, com es feia amb ella, només se servia a l'habitació en demanda prèvia.
Qualité, eh?
El nom, evidentment, feia una clotjada d'ulls, un guinyo, el film Breakfast at Tiffany, que va protagonitzar ella. Com no podia ser d'altra manera, el berenar estava inspirat en el desdijuni preferit de l'actriu quan visitava Formentor. Estava compost per productes de rebosteria mallorquina, colla de patata...
Tenia bon gust,
eh? Encimada, colla de quarto... Supòs, coses així. Ous al gust.
Com són ous al gust?
Així com tu vulguis.
Ah, al gust.
Diferents varietats
com
de pa.
Que està clar que no he berenat en diamant, jo.
No, no. Diferent varietat de pa. Sí. Sud de taronja. De taronja és de Formentor. Fruita fresca de temporada, juntament amb mitja aranja, que per un mallorquí normal seria pomelo.
D'acord. Eh?
Presentada en gel picat, llesta per menjar amb cuereta.
Uau.
Recreant la forma en la qual se servia el desdijuni a l'hotel durant l'època. Tot això, acompanyat per un ram de tulipes blanques, la flor preferida de Nodri, i pel mòdic preu de 350 euros.
No, no, diré que ho val.
Això sí, això sí. Sobretot se van contractar aquest Breakfast at Formentor, disposaven d'un majordom que estava pendent d'ells en tot moment. En tot moment. Ho tenen de berenar, eh? Perquè en tot moment ja estat incòmode.
Per si exhibia... el majordom exhibia torcar sa boca.
Sí, ha donat-li la boca, també ho menjar.
Mare meva, m'hagués encantat tastar aquest Breakfast.
Home, imagina't.
Tot i que el podem recrear nosaltres a casa nostra, tampoc importa pagar 350 euros.
El farem un dia aquí.
Escolta,
i serà
un parell de rebosteria.
Un berenar sopar. A xiu-xiu.
Per favor. A més, nosaltres ara, a partir d'ara, farem xiu-xiu hora de berenar.
Claro.
Vull dir que millor serà el berenar d'hora baixa.
De pan
però...
xocolata.
Clar.
Exacte.
Que és un berenar.
Exacte.
A la mateixa hora que feien Doraemon en els catres.
Sí, a la mateixa hora que menjau el pan xocolata. A partir de dilluns 31... toca xiu-xiu.
Molt bé.
Amb nosaltres i en Joan Rafael Coves,
clar,
que mos continuarà acompanyant cada setmana.
I d'ahir sí.
Que bé. Gràcies, Joan Rafael.
A vosaltres.
Que vagi bé.
El programa que necessites per acabar bé el dia.
I de tres ràdios, humor.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Que xiu-xiu sempre, fer una mirada en el passat.
Que ballet quan eres jove.
I avui a Nostàlgia, mon anam en el perruquer. Avui és a quin dia, Inés?
25 d'agost.
Però quin dia és? No ho saps, eh? Avui, dia 25 d'agost, és el Dia Internacional Mundial dels Perruquers.
Ah, mira.
S'ha ret aquest homenatge a una de les professions que contribueix a millorar la nostra aparença física, cura personal, i per tant se celebra aquest Dia Internacional.
Ses puntes.
Sí.
Mai són ses puntes.
Ah, sempre és un poc més, sempre és un poc més. Bueno, aquesta commemoració se va originar, atenció, al segle XVII, tot comença allà, quan la professió de perruquer era exercida exclusivament per homes plebeus, per la gent del poble.
Per clar, treballadors, no?
Exactament, sí. I aquesta tasca principal consistia a mantenir i cuidar els cabells de les perruques que utilitzava la noblesa. I se va escollir dia 25 d'agost per celebrar aquesta efemèride amb motiu de la canonització de Lluís IX, rei de França, per part de l'Església Catòlica.
I per què Lluís IX?
Home, va ser durant el seu regnat en què va dignificar aquesta professió en declarar el seu perruquer oficial home lliure. I el va equiparar als cavallers, als jutges, metges, magistrats, i també el va autoritzar a dur un espasí com a part de la seva indumentària. És això, se considerava un símbol d'aquesta distinció. Això ho explicant perquè, entre altres antecedents destacats, també han de recordar, bé, han d'assenyalar que l'antiga Grècia i l'antic Egipte, els esclaus, eren els esclaus els encarregats de cuidar els cabells dels seus amos. Per tant, imagina tot el tragí, tota la història que ha duit a la qüestió de les perruquers. La cultura egípcia, se considerava els cabells un element fonamental de la bellesa física i tenia també una funció social i religiosa. I d'altra banda, els grecs van convertir el culte a la bellesa en un pilar fonamental de la seva cultura. I destacava l'elaboració de pentinats, cabelleres llargues, rínxols, ones, tal com reflecteixen les estàtues i els monuments històrics.
És cert que els cabells, la cabellera, sempre han tingut un paper fonamental en les religions i també és història, però me sap greu, Xavi, això no és història, això és nostàlgia.
Sí.
No sé, és a dir, m'ha encantat aquesta classe d'història, però clar...
Això és nostàlgia.
Això és nostàlgia. T'has equivocat.
Sí, m'he equivocat. Però tens raó. Però bueno, els hem demanat als nostres oients. Quins records en teniu, oients, d'anar en el perruquer?
Jo això de tenir 15 o 16 anys i començar a tenir ja l'edat aquesta que pots anar tot sol en el perruquer i digue-li tu el que vols, la veritat que ho record com un esport d'alt risc. Jo crec que hi ha ràpels que no te fan desprendre tanta adrenalina com anar en el perruquer i digue-li el que vols i que t'ho faci o no. Perquè, la veritat, amb aquesta edat ets capaç de fer qualsevol vaginada. I ho recordo, això, com un esport del risc, que veurem avui que sortirà, veurem si m'anirà bé o no. I sobretot, el tema aquest dels colors, ara no, però jo me'n recordo que en 16 anys el màxim era quan te podies posar un banyo color, que en deien, d'un color tipus berenjena o caoba. Jo no sé si aquests colors encara estan de moda o no, però allò era el màxim. I sorties d'allà amb un cabell que, bueno, que ni el canvi d'imatge més gros aconseguir això. O sigui que jo ho record com un esport d'alt risc.
A veure que anar en esporroquer és un esport d'alt risc, eh? És cert. Tu, Xavi, t'agradava anar en esporroquer quan eres petit?
En
el
barber.
El barber, se deia.
No, mai. No m'agradava gens. No, està allà assegut, a més, te tallem els cabells.
Has de tenir molta paciència.
Jo
estar
sempre...
assegut, esperant que te toqui, que després que te facin.
Jo quan feia calor me rapaves cap, me'l rapaven.
I llestos.
I ja està, i fora.
I molt bé.
I fora tu, segur que t'has tenyit qualque vegada. T'has posat
les
californianes.
No m'he tenyit aquesta... mai, jo.
No te posaràs les californianes.
Alguna metge sí que m'he fet.
Sí.
Però... parlant de la nostàlgia, jo era que no m'agradava gens anar a la perruqueria quan era petita perquè me feien mal.
Sí,
me ploraven els ulls perquè era molt... no m'agradava que me tocassin els cabells. Però ni que nostre, ni mon pare ni mon mare.
I del que li agradava moltíssim era Sei Vicenç i amic d'aquest programa, en Xavi Xinxó.
Em dic Xavi Arribas, som de Sant Agustí, som d'Eivissa, i el record que tinc és que em va fer molta gassugueta i era un home molt entranyable i, sobretot, tenia molta parla, molta conversa i molt primmirat i molt perficat a l'hora de tallar els cabells, que no surti res, que ha estat ben ordenat tot. I, sobretot, el que més desitjava era que em passàs el cepillo pel gust de talco al final de tot, que era un gust, un gust. Gràcies, adéu.
Volen sentir les històries que teniu per nosaltres, oients? 971-1399-00, 971-1399-00. Hem de retre homenatge als nostres perruquers, perruqueres, que m'hauran cuidat el cabell sempre. Telefoneu i explicau-nos en aquesta clau nostàlgica, en aquesta secció d'avui, com ho recordeu. Bons records, mals records.
I, de fet, com en Xavi Xinxó d'Eivissa, molta gent passa gust d'anar al barber, perquè arriba un moment, com a en Xavi li passava, que passaven el cepillo,
sí,
ha dit, la pinta amb polvos de talco, ha dit. Idò, molta gent ara li agrada anar-hi quan li fan el massatge, aquell, que te fan quan te renten el cap.
Sí, que poden ser aigua calenta, molt calenta. Sí.
A mi no m'agrada gens.
I tu, Inés...
a mi no m'agrada.
Quan vas en el perruquer, és aquella gent que xerra, que dona conversa.
No. Però és vera que el perruquer, perruquera de confiança, és un element essencial de veïnadejar, no? Sap pràcticament tota la seva vida. El manco fingeix que ho sap, que t'escolta, i clar que és una espècie de confessionari, no?, la perruqueria.
Sí, ho saben tot.
Exacte.
Ho saben tot.
971-1399-00, si voleu enviar un missatge en directe al vostre perruquer, perruquera, perquè li estimeu molt. Avui és el Dia Internacional dels Perruquers.
Exactament, i m'han arribat més àudios d'aquesta, que és molt bé, de part d'en Pau, que és precisament Inés del teu poble, de Bunyola.
Ah, sí?
Som en Pau, de Bunyola. Jo he tingut dues perruqueres de confiança, una a Palma i una a Esporles. He estat visquent bastant d'anys, tant a Palma com a Esporles. A Esporles anava a Marga, a Salamanca, i a Palma, en Antònia Crespí. I han estat dues grans perruqueres de confiança, ens han conxerrat de mil coses. I no sé, ja no queda. Ara, cada vegada menys, més perruquers de... Es fa mal dir-ho, que bueno, que ja no és la mateixa perruqueria que anys enrere, no? I la veritat que senyora.
És que ara hi ha moltes perruqueries modernes,
sí,
que te fan aquest pentinat. Però que crec que hem parlat poc del massatge de la perruqueria.
A mi, com és aquest
tu ets partidari o no d'aquest massatge?
Sí.
De cap?
Sí.
A tu t'agrada?
Sí.
Sí? I què fas? Tanques els ulls?
Home, a men...
És que això el trobo innecessari.
A men, jo t'he de dir que jo,
més,
jo
si
som
no
molt
vols...
alt i el coll de vegades me fa un pot
clar,
de mal.
Clar, exacte.
Bé, mal, menys estic incòmode. I entre que estàs incòmode, però tècnicament
no
està còmode.
No és còmode aquella posició.
A men, però explica'm quin massatge te fan a tu. Vull dir, ja,
cap,
sí, però com, amb aigua freda... No,
amb
el cap, evidentment. Però com que el parles com si fos un massatge, no sé, històric...
No, però, a veure, és clàssic que quan te renten el
sí.
cap, te facin així... En
I a tu t'incomoda, això.
No sí, m'incomoda moltíssim. En el cap, bé, ja m'enteneu,
sí.
tots haureu anat a la
sí.
perruqueria en el barber. Jo en aquell moment no estic còmode,
no.
perquè, m'està tocant una persona que no
ja,
conec.
Ja, és que és això, també.
Dos, la posició no és còmode. El ribell aquell on tu has de posar el coll és de... De ceràmica, d'això fort, vull dir, no és fluix. Hi ha una tavola, però no... No.
No te va bé, eh? I a més, si t'entén malament els cabells, ja ho comences a veure.
I és el que dèiem, que si no vols el massatge, no ho pot dir, perquè, clar, és incòmode. Generes una situació incòmode.
Sí, jo també m'incòmodo un poc en el moment en què hem de triar posa aigua o molt calenta o molt freda.
Ah, sí.
I diu, està bé així. Sí, està bé. La freda és igual, però, per favor. Sí, coses que passen.
Anècdotes de perruquer.
Quan és petit, això te passa. Però, o sigui, clar, jo quan, a mesura que te fas gran, jo he hagut de canviar de perruquer. I jo, al principi, anava bé en Jordi, en Escoi, en Rabassa, tota la vida. Després va canviar un altre en Escoi, també, en Cristina Torres, etc. I, finalment, per coses de sa vida, ara vaig a una Palma, que és un argentí. De l'Argentina, bé, mos hem fet amics, però, bueno, xerra molt. I també me demana que xerri. Me demana moltes de coses. I he de confessar una cosa que te la vaig dir en directe un dia.
Sí,
és que un dia
ho vares dir, me'n recordo.
Estic tan cansat. Perquè és veres, no tens xerreres, jo. Xerrava molt aquí tot el dia a la ràdio. Li vaig dir que m'havien llevat un estremer. No hi era vera.
I que no podia xerrar.
No podia xerrar, però ho vaig fer servir com a excusa.
Però
tot
el
vaig
enganar. Però si mos escolta.
No mos escolta. No crec que mos escolti. Però bueno, ja està. Això que però són coses que passen. Però és que, de vegades, ho dèiem, anant al perruquer pot ser una aventura bona, com fins ara, però també una aventura, com ho explica el nostre oient en Joan, més feixuga.
Hola, sóc en Joan, sóc de Palma, i jo me'n record perfectament del meu perruquer de quan era petit. Santi, la nòmia, ja se va jubilar, ja va tancar. I me'n record perfectament d'ell, no per com me traies el cabell, sinó perquè tenia una sèrie de bromes un poc pesades. Una d'elles era que feia garbilotes, que ell era d'Albacete, i per l'obvi garbilote és una paraula típica d'allà, i que allà se sol fer, que és que en sos dits fas com una espècie de ganxo i pegues a sa cara. Jo me pegava a sa galta. I clar, ell suposava que no ho feia molt fort, però jo, la veritat, és que era petit i me feia un maler. I havia d'estar allà aguantant les bromes pesades d'aquest home mentre me teaven els cabells, que no m'agradava gens, anant al perruquer. I més que ell, quan te teava els cabells, de vegades com que estirava els cabells en les estidores. Per jo era un martiri, però bé, ara ho recordo amb melancolia. I realment és un bon record, però en aquell moment no m'ho passava tan bé amb aquest garbilote que m'ho pegava.
És que jo crec que la definició de nostàlgia pel que fa a la perruqueria, els barbers, són les estirades.
Pot ser, sí.
Quan som petits ho sentim sí. Tot, mm-hmm. Encara més. Mm-hmm. Bona secció, au. Xavi. No te'n vagis, no te'n vagis, que encara mos queden 10 minuts de programa.
No, però han de fer aturada, o no?
A més, ara agafar un avió.
Sí.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Això mateix, ja ho heu sentit, cada dimarts pujam a l'avió des de l'estudi 1 d'IB3 Ràdio i mos anam a visitar qualque amic amiga del programa que viu fora de les illes.
I avui visitam la ciutat de la pluja, de les preses, dels autobusos, dels dos pisos, les cabines vermelles, la gent que camina ràpid sense els del costat. La ciutat de la reina eterna i la de l'hora del te.
Avui, a Llancs pel món, Londres. Bernat Cloquet i Bernat, bon vespre, com estàs? Hi ha molt de retard, crec, en aquest vol.
Jo pensava que hi havia puntualitat anglesa.
Bernat, bon vespre, m'ho sents? No m'ho sents. Sí? Bernat? No. Vinga, idò, London Calling. Nosaltres intentarem cridar a Londres. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. Bernat, ara m'ho sents?
Hola, ja ho sent.
Ara sí,
bon
ara
vespre.
Sí. Bon vespre, Bernat. Escolta, on ets ara mateix? A Londres?
No, ara estic a l'aeroport de Palma, de Sant Joan.
Ah,
a punt d'agafar un vol per anar cap a Londres.
Per tornar a casa, valgui la redundància. Clar, no sé ara què consideres més casa, a Mallorca o a Londres, Bernat? Crec que l'aeroport de Palma hi ha poca cobertura, és la veritat. Bernat, m'ho sents? No, hi ha poca cobertura. L'intentarem tornar a cridar, veurem si ara funciona. Bernat, tornem a telefonar. Si ara m'ho sentim.
Ja ho sent bé. Vosaltres me sentiu.
Sí, perfectament. Te demanava, veurem què consideres ara que a teva, si Mallorca, Palma, perquè tu ets de Palma, o Londres, que ara n'hi tornes.
És una pregunta un poc difícil. Sabe, ara ja fa 6 anys que estic vivint a Londres i ara mateix per mi crec que casa és Londres, tot i que mai he descartat potser tornar cap aquí d'un moment.
Escolta, Bernat, i que t'ha aplegat que de Londres perquè hagis estat 6 anys. Què hi fas allà?
Bé, jo primer vaig anar-hi cercant oportunitats laborals i una experiència fora. I vaig començar treballant d'enginyer i des d'aquell moment, doncs, per motius laborals i després per ser que socials que he fet allà a Anglaterra, doncs m'he quedat.
Que bé, que bé. Idò, vares trobar el que cercaves, bones oportunitats professionals?
Sí, en general, està bastant satisfet. Ara fa mig any vaig canviar de feina. I tot i així segueix bastant content amb les oportunitats laborals. Realment el mercat laboral a Anglaterra, per exemple, està bastant millor que a Mallorca.
Mm-hmm. Sé que has viscut també a Austràlia, per tant, la cosa va de parlar anglès i de la Commonwealth, com ho diuen allà, no?
Sí, bé, una mica per la capacitat de l'idioma. Jo, bé, he estudiat anglès des que soc petit, no? I Austràlia va ser més per un tema de fer un any sabàtic viatjant i estar una mica amunt. Mai va ser per tema de cercar noves oportunitats laborals. I després, a Anglaterra, doncs, va ser per la proximitat que hi ha cap a Mallorca i degut a la capacitat de l'idioma, sí.
Bernat, quant d'any tens?
32.
32, i com estàs vivint allà? Teniu vida social i surts? Has fet una bona xarxa d'amistats? Com ets de vida social allà?
Doncs jo ara ja fa 4 anys que estic a un equip de vòlei, uh-huh. I realment la meva vida està bastant voltant del vòlei ara mateix. I així mateix també tenc un grup d'amics amb el que juguem a jocs de rol cada dimecres.
Ah, molt bé. Podries importar algun joc de rol que a Mallorca n'han fet qualcun de bo? Esporc mort, per exemple, els podries dur i sorprendries amb
sí,
aquest joc.
Sí, en conceptes, en personatges de rondalles...
Els teus amics són tots de Londres o n'hi ha un pot de raó?
Els de rol són tots d'anglesos, sí, uh-huh. I l'equip de vòlei és bastant internacional. Hi ha uns quants italians, francesos, iranis...
Wow.
Realment, anglesos són una minoria a l'equip de vòlei.
I quan els dius que ets de Mallorca, què te diuen? Com els veuen en altres?
La pregunta que més em fan és per què he vengut a Anglaterra. És a dir, mm-hmm. Què faig aquí poguent estar amb el bon temps i el bon menjar.
I què els hi dius?
Els hi dic que no tinc una bona resposta en aquesta pregunta.
El mateix que has dit.
Escolta, Bernat, mm-hmm. Això de la puntualitat anglesa és un mite o és vera?
Per fer quedades amb els anglesos és bastant cert. Ara, els trens van igual de malament que la Renfe de Barcelona.
I l'humor anglès també és un estereotip que se comenta molt. És cert? Com és l'humor anglès?
Bé, és bastant irònic. És vera que els anglesos, quan intenten fer un moment, intenten mantenir una postura bastant sèria i esperar que sigui l'altre el que rigui moltes vegades. Com que intenten mostrar una postura com a vegades una mica de, no sé si superioritat, o com que ells volen ser qui condueixin la conversa.
Que interessant. Escolta, Bernat, te farem les preguntes claus d'aquesta secció. Una d'elles és aquesta.
I t'enyores?
T'enyores?
Com? Perdona?
Si t'enyores d'aquí. A cosa el que enyores, millor dit.
Sí, sí, traiem enyor. Jo ara enguany, crec que ja he vengut 6 vegades.
Wow.
També he de dir que he tingut dues bodes, quan he hagut d'assistir, però sí, cada vegada realment estic venint més per Mallorca, uh-huh. I mai he acabat de descartar la possibilitat de poder algun dia tornar cap aquí.
És que això mos du a la següent pregunta que sempre feim, que és aquesta.
Però hi tornaràs?
Si tornaràs per quedar?
Ara mateix no tinc una resposta clara en això. La meva intenció actual és aconseguir el passaport anglès, uh-huh. Per poder tenir la doble nacionalitat. I pot ser més endavant, quan ja tingui això, igual ja miraria de tornar a Mallorca, però no tinc cap data ni cap pla completament definit per això.
Molt bé, Bernat. Aquí t'esperarem. Ara te deixam agafar aquest vol que te durà de tornada al que ara... Escateva, a Londres. Gràcies, Bernat. Bon viatge.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Que tinguem molt vespre.
Adéu. I nosaltres també mos hem d'acomiadar, Xavi, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 459.
Bona nit a tothom i bon dia per als que escolten la transmissió.
Exacte. Tornant demà. Adéu. Gràcies per ser-hi.
I no vol pols, que no vol pols.
no vagi zero. Una cançó més, no vull que acabi mai avui. Una cançó més, no vull tornar de ballar amb tu avui vespre. Una cançó més, no vull que acabi mai avui.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.